Benvinguts una setmana més al nostre espai de Ser Història, que, com sempre, participa en ell el nostre historiador de capçalera, com ens agrada dir, David Gómez de Mora. David, benvingut de nou.
Hola, bon dia, Albert.
De què es parles avui?
Avui voldria parlar sobre la vinya Vinaròs segles enrere.
Ah, segurament estava en millors condicions que l'actualitat, no?
Sí, sí, sense cap mena de dubte.
Vinga.
Ha canviat molt la cosa.
Anem.
Bé, fins fa poc més de 100 anys, quan el comerç i l'explotació del vi autòcton abans de la decadència, el cultiu de la vinya va ser un dels pilars més importants que ha tingut l'economia de les terres de Vinaròs al llarg de la seva història. Quan parlo de Vinaròs, també, evidentment, això s'extrapola a tot el nostre perímetre geogràfic, no era un producte exclusivament de la localitat de Vinaròs. El que passa és que nosaltres vam tindre un port a finals del segle XIX, l'actual port que té avui la població, i des del qual se li donarà molta sortida, però des del punt de vista agrícola estava estesa per tota la nostra franja geogràfica. És ben sabut que això no sols va tindre repercussions monetàries, parlo de la caiguda de la vinya, sinó tota una sèrie de factors que van intervenir i van dificultar la vida de molts vinarossencs quan va vindre la filoxera, que depenien d'un sector tan important en aquells dies, però oblidat ara com era el món i l'àmbit de l'agricultura. Per aquest motiu, creiem que no hi ha millor manera que anar relatant al llarg de diferents programes, perquè ja ho he fet en alguns, però en aquest també voldria fer-ho, una mica aquesta història, aquesta evolució del camp, de la nostra terra, perquè, clar, per a poder entendre la mentalitat del llaurador de l'època, també hem de saber aquest producte bàsicament quin era, i en el nostre cas és, com estem parlant, el cultiu de la vinya. La vinya ha sigut sempre una de les principals imatges històriques que han acompanyat a la ciutat de Vinaròs, tal com pot apreciar-se en l'escut, per exemple, de la seva població. Però, clar, ahir també tindríem una altra qüestió heràldica que no té res a veure en aquesta productivitat de l'economia primària local. L'arrelament d'aquestes terres per un cultiu de secà, que com a mínim ja venia explotant-se, com dient, des de fa dos mil·lennis enrere, el trobem de manera testimonial ja durant la instal·lació dels primers pobladors ibers a la part alta del Puig de la Misericòrdia, extraent-se en les seues excavacions una gran quantitat de llavors de vinya que ja ens evidencien una producció antiquíssima, és a dir, de raïm. Per tant, no és un producte que se va començar a explotar en l'edat mitjana, no, ja el tenim inclús des de l'època dels ibers, perquè ho sapiguem, i això ha sortit en els anàlisis de les excavacions del Puig de la Misericòrdia, com en altres, com en el Puig de la Nau i altres jaciments ibèrics de la zona. Ja en temps posteriors a la Reconquesta, tenim constància de producció vitícola a través de documents. Això procedeix de referències bastant significatives, com per a mostrar que al llarg també del segle XV i XVI la venda i producció de vi a Vinaròs estava ja consolidada des de molt de temps enrere, és a dir, no era una qüestió tampoc, com diem, ni posterior medieval, inclús ja, com comentàvem, ja mil·lenària. Tenim un document, per exemple, del segle XV, més concretament datava, crec recordar, de l'any 1428, en el que un senyor, Frei Gilabert de Montsoriu, comendador de la bailia de Penyíscola, donava llicència als habitants de Vinaròs perquè poguessin posar els geps en els seus vins per a d'aquesta manera aconseguir una millor conservació dels mateixos. Existeixen altres documents molt curiosos, per exemple, de principis del segle XVII, com el que ja en el seu moment el cronista Bover va publicar en el setmanari El Diariet, en un article, en el qual ens explicava com un cobrador recorre a un notari per a que aquest aixequi un acta pel fet de que no es volien pagar els impostos d'una compra de vi destinats a les galeres de Milà i l'esquadra de Gènova. Arribats a la fi del segle XVII, moment en el qual enlaira l'activitat comercial del vi de la nostra terra, la província de Castelló, l'actual província de Castelló, aportava ni més ni menys que una producció d'uns 230.000 hectolitres, destacant, òbviament, dins d'aquesta quantitat, el pla de Vinaròs Benicarló, així com tot el conjunt de les seues localitats pròximes, és a dir, 230.000 hectolitres, que no és poca cosa. Una de les grans fases o moments d'auge per al cultiu de la vita vinaròs es produeix durant el segle XVIII, perquè sabem, gràcies a Cabanilles, que a la fi d'aquest període es recollien a Vinaròs uns 20.280 i pico hectolitres, és a dir, també una quantitat remarcable, aconseguint ja no sols una demanda a nivell de lo que seria continental actualment, és a dir, per diferents països d'Europa, sinó que inclús ja creuant l'Atlàntic, com passava en el cas d'Argentina. Cabanilles ens descriu com el vi Carló, el vi que teníem aquí en la nostra zona, com un vi preciós, molt estimat per els estrangers, per ser fort, espès i d'una tonalitat molt fosca. Condicions pròpies que li feien doncs, que tinguera que ser manipulat i tractat per els mercaders per així poder comercialitzar-lo i donar-li doncs, una millor qualitat. Un altre aspecte que realment va impulsar el seu consum consistia en la resistència al continu vaivé de la navegació, ja que la quantitat de dies a la qual se podia veure sotmetre aquest producte, per norma general, sol empitjorar, val? Lo que seria la qualitat del producte, però degut a les seues peculiaritats, aquest tenia una millor adaptació i resistència per a poder ser transportat i d'aquesta manera doncs, ser més volgut per part de les persones que volien comprar-lo. Una altra qualitat que posseïa era la de mantindre les tripulacions lliures de malalties com l'escorbut. No obstant això, tenia altres aplicacions medicinals, per exemple, la que trobem en el diccionari dels americanismes de Marco Augusto Moringo, en la qual es diu que el vi Carló amb sucre se podia beure calent per a d'aquesta manera combatre el refredat, és a dir, hi ha hasta consells de l'època per a poder pal·liar doncs, un constipat. També podia emprar-se com un ingredient formant part de moltes receptes, és el cas de la cuina de Costa Rica, és a dir, on hi ha constància de com el vi Carló s'emprava en aquest cas, sobretot en l'elaboració de dolços, donant-li encara més sabor als aliments, és a dir, que podem comprovar com aquest producte creu a l'Atlàntic i té una sèrie de compradors que l'inclouen dins dels seus receptaris. Quan a la seva vinculació comercial trobem alguns extractes que en part mostren la seva internacionalització i importància, perquè hi ha multitud de registres en els quals queda notada l'entrada de vaixells per ports, en aquest cas de l'Argentina, procedents de mercaders estrangers que transportaven entre els seus productes estrella el vi de la nostra terra. La importància d'aquest cultiu s'observa en el fet de que a principis del segle XIX la Junta Suprema de València va intentar prohibir a Vinaròs, això mos ho recorda Borràs Jarque, concretament en juny de l'any 1808, l'embarc i exportació de vi a conseqüència de l'impagament que llavors se li estava assenyalant. Per tant, a causa de les repercussions que això podria haver tingut en la població, donat el destacat paper que posseïa en l'economia local el vi, pocs dies després es va revocar aquesta prohibició perquè això haguera afectat seriosament a l'economia de la vila. És a dir, imaginem-nos la importància i la dependència que teníem en aquest cas de l'explotació del vi. Tal com relatàvem, el segle XIX va representar una època daurada per al vi Carlón en la qual els beneficis i la demanda creixien de manera ràpida durant períodes, en aquest cas molt concrets, de pujança econòmica. El seu consum i demanda va anar en augment a mesura que transcorria el segle XIX, de manera que, per exemple, en l'any 1852, el cultiu de vinya Vinaròs ja ocupava 3.269 hectàrees sobre un total de 8.200, cuidao, la qual cosa suposava un 40% del terreny cultivat i una producció de 39.000-40.000 hectolitres anuals, Més endavant, durant la segona meitat del segle, les demandes de països europeus es disparen a conseqüència de la crisi de l'oïdium entre els anys 1852-1860 i posteriorment de la filoxera entre els anys 70 i 80, el que va ocasionar que la producció es multiplicara per 5 en tan sols 20 anys, és a dir, en dues dècades la producció de vi a Vinaròs se multiplica per 5. D'aquesta manera s'arriben a produir hasta 100.000 hectolitres a l'any. I hem parlat de que en el segle XVIII, en l'època de Cabanilles, de la província sortien 230.000, imaginem-nos. Els números que aconsegueixen el seu màxim se produeixen durant el quinquenni de 1889 a 1893, arribant-se al rècord històric de 1891, en el que es va exportar només des del port de Vinaròs 453.000 hectolitres de vi. Clar, exportar, en aquest cas, que se treien des de Vinaròs, Val? No tot era evidentment raïm de Vinaròs, vindria segurament d'altres llocs perquè nosaltres teníem ja un port preparat per a aquesta mercantilització, ja que hi havia municipis veïns nostres que no tenien aquesta capacitat. Per tant, segurament s'explicarà aquesta quantitat, però encara així, al marge d'aquesta lletra menuda, el que tenim aquí és una gran dependència i explotació d'aquest cultiu. Òbviament, aquest podria qualificar-se el període dels anys 90-80 del segle XIX com el que seria l'època daurada del cultiu de la vinya a la nostra terra. No obstant, com bé sabem, el pitjor encara faltava per vindre, perquè la dependència i l'abús d'un monocultiu, com bé sabem, i els llauradors ho saben millor que jo, no és sempre tan positiva, ja que, tal com veurem en aquest cas, en la filoxera, no se va fer més que magnificar una situació que ja de per si era irremediable, és a dir, la filoxera va rematar una situació ja crítica que s'arrastrava d'abans. L'entrada de la filoxera, juntament amb altres problemes que afectaven a la producció en el camp, van acabar minvant aquest sector. No obstant això, cal remarcar que, malgrat l'atac de la filoxera, sabem que en algunes finques de secat aquesta terra va romandre una xicoteta quantitat de raïm moscatell i de vinyes híbrides que amb el pas del temps des d'Europa, amb la gran conversió agrícola dels 80, se van obligar a arrencar, és a dir, van haver vinyes que van sobreviure hasta no fa tant, perquè clar, la filoxera era un pulgó que atacava el que era el cep, però no evidentment tenia per què estendre's a totes les vinyes, i hi havia algunes que sempre això ho he sentit, de llauradors, de gent del camp, que eren les vinyes antigues que en diuen, els ceps antics, i que possiblement eren supervivents, però clar, en els anys 80, en esta reconversió europea, se va fer molt de mal, bueno, se va fer molt de mal la gent, evidentment, va arrencar vinyes molt antigues i que possiblement podien haver-se supervivents d'aquell episodi. Jo sempre ho dic, que el tema de del vi mos té que fer pensar de com ha canviat la nostra societat, dels hàbits, d'aquesta producció, de com el poble, quan tu si vingueres en una màquina del temps en setembre, a lo millor, de l'any 1850, veuries tota una població volcada cap als camps a fer la collita, a la verema, i després això com se traduïa en la casa, perquè en totes les vivendes on totes aquestes famílies que tenien propietats, on tenien este recurs i s'explotava, pues no podia faltar el vi, la bodegueta, és a dir, és tot una riquesa etnogràfica que jo sempre ho dic, que des d'una perspectiva romàntica, anem a dir-ho així, no hi ha que oblidar-la, no hi ha que oblidar-la perquè és al final la nostra història i és un element que passem per damunt, perquè sí, parlem de la vinya, però no parlem de com afectava en la vida del nostre dia a dia, de tot el que era, pues, això, el treball diari, les obligacions, l'anar al camp, perquè la gent se pensa que la verema és agafant a setembre a replegar el raïm i punto, no? Vull dir, aquesta terra té un manteniment anual, hi ha un moment on se té que agafar i mantindre la planta, després començar a fer talls, és a dir, per a després quan arribi el mes de setembre poder arreplegar-la.
Perquè clar, el vi després té un munt de processos i també la indústria auxiliar, com serien els barrils, que també sé que hi havia empreses de la zona que feien els barrils on tenien que anar aquest vi, que evidentment era una indústria auxiliar que també donava feina, i tot, bueno, igual que actualment el moble, que té molt d'auxiliar, i si el moble pues, afluixa tot l'auxiliar, pues, també ser ressentits, pues, amb el vi també passaria el mateix, no? Tot el que hi havia auxiliar ahir.
Clar, sí, Bover, per exemple, cita un document de diversos segles d'antiguitat d'un senyor que se dedica a fabricar tonells, i evidentment els tonells moltes vegades, com bé sabem, se destinaven per a l'emmagatzament d'aquest producte, clar.
Perquè el vi de la zona, no només de Vinaròs, Benicarló, tota aquesta zona, el seu destí principal se sap on aniria, a part de, bueno, Amèrica, per lo que entenc, algo arribaria?
Itàlia, França, tenim registres de diferents zones d'Europa, però és que era, al final, el vi Carló, la qüestió és que era un vi internacional, és a dir, no tenia una producció tancada cap a un lloc concret. Sí que hi havia una tendència d'uns compradors, però al final veus que la distribució és molt heterogènia.
I quan se va acabar el vi, se va substituir per altres cultius, clar, perquè ja se va veure que no era viable, pues, els ceps per la filoxera, encara que posteriorment van haver zones que van portar ceps americans que eren resistents, no? Si no recordo malament.
Sí, clar.
Per quins cultius se va substituir la vinya, a la
Ve
nostra
la
terra.
gran conversió del cítric valencià ve arran després de la filoxera, és a dir, ahí tenim una sortida. Si tu te'n vas per tot el que és la zona de la plana de Nules i tot aquest territori que avui doncs, és un referent en el tema de la taronja, veus com van ser aquestes zones que van saber aprofitar aquesta reconversió. O, per exemple, també molta gent va ser fidel al secà perquè l'ametller, l'oliva, la garrofa, doncs encara se podien explotar i això evidentment també va fer que aquests cultius se mantingueren, és a dir, tot no va ser en dècades posteriors l'entrada del cítric, sinó que també el secà s'ha de mantindre, només has d'anar per les soterranyes i veure tota l'extensió d'oliveres i de garroferes que hi ha.
I actualment doncs, hi ha alguns intents no, de tornar a produir vi per la nostra zona, suposo que més testimonial, que no un nivell... Bueno, això ho desconeixo, però me consta que hi ha algú que està fent vi...
Sí, sí, hi ha empresaris, hi ha alguns, sí, sí, clar.
Sí, sí, suposo que la producció doncs, deu ser la que és, no? Però bueno, s'està mirant de recuperar aquesta tradició vitivinícola que hi havia en aquesta zona durant els segles, com bé has dit, no?
Me pareix meravellós, sí, sí, exacte, perquè és al final defendre una... En certa mesura està clar que té una funcionalitat econòmica mercantil, però té aquest pozo històric i a mi me pareix perfecte que hi hagi gent que aposte sobretot per algo tan autèntic i tradicional com ha sigut el vi. I clar, sí, jo recorde fa uns anys te parle, per exemple, no sé si era de Canet, però també en Benicarló, me pareix, vull dir, hi ha alguns productors de vi i gent que també a nivell molt personal està realitzant, vull dir, vamos, mantenen encara el que és aquesta producció. No sé la rentabilitat que té això ara mateix a nivell de lo que seria el percentatge que pot representar, d'acord, dins de lo que seria l'agricultura de la nostra comarca. Evidentment és un pes molt, molt inferior respecte a la taronja o altres productes secà, però clar que és important el tindre-ho en compte, perquè al final és el voler pues, això, mantindre una tradició en aquest cas.
I també, clar, buscar la rentabilitat, perquè el preu que està actualment la garrofa, les olives...
Mare, la garrofa...
Que serà un altre tema que ja vam parlar.
Sí, la garrofa és un desastre enguany, vull dir, l'any passat va ser un boom, hasta quasi 2 euros en alguns moments, i enguany pues, ha caigut d'una manera desproporcional per diferents factors que crec que ja vam comentar-ho en setembre, no anem a repetir-ho, però que sí, que és un desastre. Jo admiro i de veritat ho dic a la gent que se dedica al camp, perquè són uns, vamos, són uns herois i unes heroïnes les persones que estan ahí mantenint el tipus, perquè vivim en una societat, en un país on el sistema de lo que seria la protecció als llauradors cada vegada és més complicada. Aquestes persones, jo sempre ho dic, que tenen que fer, vamos, peripècies, tenen que malabarismes per a poder sortir endavant, i és trist, i a mi me dona moltíssima ràbia, moltíssima impotència veure com tot lo que és el sector primari se té absolutament oblidat i en un costat en una societat on després mos prenem la boca parlant de tradicions, de valors, de costums i d'identitats. És una cosa que mai he entès, hi ha molta hipocresia en aquesta qüestió, i jo sempre ho dic, el meu recolzament a tota la gent que està en el camp lluitant per defensar el que realment ens identifica com a poble i dins d'aquesta economia i aquesta història que, com dic, mos agrada moltes vegades treure a relluir, vacilar, però a l'hora de la veritat no estem ajudant a ningú.
Així és, i comparteixo moltes coses que has comentat, efectivament. David, moltes gràcies per participar una setmana més a Ser Història Maestrat, i t'esperem la setmana que ve pues, amb noves històries de la zona, vinarosenques, del Maestrat, de Benicarló, doncs sí, que toque, perquè mai sabem ben bé què ens portaràs la setmana següent.
Clar que sí, algo farem.
Segur que sí.
Gràcies,
gràcies, David.
A tu, Albert, gràcies. Adéu.